RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu del món a RAC1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
Doncs ja ho heu sentit, avui comencem aquesta tertúlia del divendres 5 d'agost del 2022 des d'aquí, des de Llançà.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Una tertúlia que avui fem, com dèiem, des de Llançà, des d'aquesta Casa de la Cultura, on ja ens acompanyen alguns oients a aquesta hora del matí, quan són les 9 i 12, i també ho fan els nostres tertulians, el Marcos Lamelas, que és redactor del Confidencial a Catalunya. Marcos, bon dia.
Hola, bon dia.
També el Rafa Garrido, que és cap de política de la CN. Bon dia, Rafa.
Hola, bon dia.
I des de la distància també tenim la Marta Alòs, que és periodista i escriptora. Marta, bon dia.
Bon dia, Anna.
Què tal? Com estàs, Marta?
Molt bé, molt bé.
És una mica lluny, encara... de nosaltres. Estàs una mica lluny.
Sí, estic lluny, estic lluny. Diguem, estic a terres interiors. Bé, suportant la calor, suposo que com tothom, no?
Aquí i... també, em sembla.
Sí, vaja. I a l'ombra, aigua fresqueta, llimona i esperar que arribi la tardor, bon temps.
Sí, encara falta una mica, haurem de tenir una miqueta de paciència, Marta. No sé, Rafa, Marcos, molta calor, també, aquesta nit.
Molta calor aquesta nit.
Ho heu passat malament?
Bueno, jo la calor
una mica, la veritat.
Jo la calor la porto fatal. I
en general?
En general, sí, en general. I tenim son, diguéssim, molt ganes de dormir a 29 graus és complicat. Per tant, estic desitjant que passi l'estiu, perquè abans teníem una onada de calor a l'estiu.
Com la Marta, que vol que arribi la tardor ja.
Bueno, més o menys, Vull dir, perquè abans teníem una onada de calor, dos a lo sumo, ara tenim una onada de frescureta de tant en tant, i ja està. Has de tenir 4 dies a tot l'estiu que s'està més o menys bé i la resta estàs patint com un... i suant tot el dia i és fatal.
En fi, no us queixareu que aquí dins de moment ja estem bé, aguantarem millor la calor, per tant animem a tothom que estigui a Llançà o a prop de Llançà si volen que s'acostin fins aquí, des d'on fem avui el programa en directe, aquesta Casa de la Cultura de Llançà. Està a la plaça Major, està al centre del poble, tenim aire condicionat, per tant tothom
bé,
que vulgui
bé,
que passi per aquí, encara que sigui una estoneta, no cal que us quedeu tota l'estona, podeu venir una estona doncs a escoltar aquesta tertúlia i també totes les entrevistes que farem al voltant del municipi de Llançà. Ja esteu tots presentats, si us sembla, fem una petita pausa i ara comencem amb els temes de tertúlia. Fins ara.
En Pau va triar estudiar, va triar empresarials, va triar Barcelona i no li va anar pas malament. En Pau va triar sortir, ballar i riure. En Pau va triar prendre's unes copes. En Pau va triar no dormir, va triar conduir, va triar no posar-se el cinturó. I en Pau ara és mort. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Rauxa, què és el més arrauxat que puc fer aquesta diada?
Fer la festa grossa!
Seny, i el més assenyat?
Mantenir l'ordre. Ah, i comprar la grossa?
Ostres, per un cop estem d'acord!
11 de setembre, nou sorteig de la grossa de la diada. 2 milions d'euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponès, les contracuixes de pollastre Carrefour a 3,99 euros al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Perdoneu, ja sabeu com som Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Passa't a les renovables, plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxes.
Amb Solideo, fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Polls Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llevaràs. Filbit, de Laboratorio CERN.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint la ruta d'estiu del món a RAC1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
A
el perquè de tot plegat.
Passa un minut d'un quart de deu del matí. Com dèiem, avui doncs, som a Llançà, des d'on ens podeu venir a veure si sou per aquí a la Costa Brava, si sou pel Cap de Creus, ja sabeu, podeu venir a aquesta Casa de la Cultura de Llançà, a la plaça Major. I comencem aquesta tertúlia, si us sembla, amb aquesta notícia que coneixíem ahir, i a tu, Marcos, que domines el tema econòmic. Avui també volíem parlar d'aquest finançament, perquè, segons les dades que s'han publicat, Catalunya, un cop més, és un dels territoris que surt més malparat del repartiment d'aquest finançament. És la segona comunitat que més aporta a l'Estat, però és la desena a l'hora de rebre recursos. Si us sembla, escoltem la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que ahir va anunciar que després d'aquest estiu presentarà la nova proposta de repartiment i que aquesta, diu, serà proporcional amb el nivell de població de cada territori. Ho deia a l'agència EFE.
Vamos a volver a remitir una propuesta de población ajustada. Dije en el Consejo de Política Fiscal que vamos a volver a hacer un esfuerzo, pero que es un esfuerzo baldío, si las comunidades autónomas siguen parapetadas en el modelo de máximo que cada una defiende.
Només per recordar algunes dades, aquestes dades que va fer públiques ahir el Ministeri d'Hisenda, que corresponen a les de l'any 2020, Catalunya va aportar fa dos anys gairebé 2.800 euros per habitant a aquest sistema de finançament, que és un 17% més que la mitjana estatal, que en aquest cas és d'uns 2.400 euros per càpita, i només Madrid, amb 3.350 euros per persona, va aportar més recursos. El que passa és que una vegada s'apliquen aquests mètodes de repartiment, aquests ingressos de la Generalitat van caure fins als 2.500 euros per càpita, que és un 1,5% per sota la mitjana de diners que s'ingressen pels diferents governs autonòmics, que va ser, com dèiem, de 2.560 euros per habitant. Per tant, per fer-ho fàcil, per no embolicar-nos amb totes aquestes dades, si es calcula el que es va aportar i el que va rebre cada català, la conclusió és que cada ciutadà va perdre 260 euros a Catalunya. No sé si confieu en aquestes paraules de Maria Jesús Montero, de la ministra d'Hisenda, perquè és una cosa que es va repetint fa molts anys, vosaltres ho sabreu bé, però que no acaba de solucionar-se mai.
No confiem perquè l'actual sistema de finançament autonòmic està caducat des de, jo diria que 8 anys. En aquest moment portem de... potser m'equivoco.
Des del 2009, crec, està aquest sistema.
No, però, és a dir, el 2009 és quan es va aprovar el nou sistema.
Sí.
Però
s'havia de reformar els 4 o 5 anys, crec.
Però el problema és que el sistema està caducat i no han estat capaços d'arribar a un acord. La possibilitat d'arribar a un acord era fa un any, perquè no hi havia un calendari electoral imminent per poder fer-ho. Hi ha un problema afegit, i és que a la història d'Espanya els dos sistemes de finançament que hi ha hagut han estat impulsats i liderats per Catalunya. És a dir, és Catalunya la que encapçala la reforma, l'actual reforma, l'actual sistema el va encapçalar Antoni Castells, i és fruit de la seva, del seu mandat, i el 90% del que es va acceptar el va proposar ell. I per tant, no s'ha fet mai una reforma de finançament autonòmic que no tingui, que no estigui encapçalada o liderada per Catalunya. Què ha passat? Que després del procés...
Però què vols dir amb això? Que Catalunya es tira pedra sobre la seva mateixa teulada?
No, que Catalunya sempre... A veure, el sistema que actual era molt millor que el sistema anterior. El problema del sistema actual és que no va preveure que en moments de recessió hi haurien ajustaments que perjudicarien a les comunitats més riques. En tot cas, el sistema sempre ha tingut el mateix problema, que les comunitats de llevant, Catalunya, València, les Balears, Múrcia, de la que es parla molt poc, però que surt molt perjudicada, és a dir, sempre han pagat molt més que la resta. A més, està Madrid, que paga molt més, però perquè és molt més rica.
A més, té un efecte capitalitat que tampoc no es compta en aquest sistema de finançament, eh?
Però Madrid paga molt.
Però rep molt, també.
Efectivament, però és que és la més rica. És a dir, és normal que...
Però és que és la capital d'un estat. Vull dir, té una sèrie de circumstàncies que no tenen la resta de ciutats. I passa a tots els estats, eh? Vull dir, no és exclusiu de l'estat espanyol, això.
Llavors, l'any passat els valencians van intentar impulsar el sistema... El canvi, però no van tenir força suficient per tirar-ho endavant. I a més, Catalunya es va col·locar absolutament al marge i va dir que això era fer autonomisme i que per tant no... I per tant el sistema no s'ha acabat fent. Jo crec que la ministra s'està fent trampes en el solitari perquè és que no es podrà fer.
Però és que a més, jo ara faig una mica d'abuelo cebolleta, però jo vaig anar a Granada quan Pere Navarro liderava el PSC i el PSOE va muntar en còlera perquè el PSC plantejava una, entre altres coses, una reforma de la Constitució i del sistema de finançament. I li van muntar unes jornades, diguéssim, que havien de durar 3 dies i al final van durar un matí a Granada, per acordar, entre altres coses, el gran compromís d'aquell PSOE va ser, amb en Rubalcaba encara, va ser respectar l'ordinalitat en el sistema de finançament. D'això, no sé quants anys fa, però això, Pere Navarro liderava el PSC, vull dir, us podeu imaginar, l'ordinalitat, que era algo que aleshores es va veure com una gran fita i no se n'ha tornat a parlar. Per tant, que surti ara la ministra dient presentarem un sistema de finançament que agradarà a tothom. Bueno, no sé, presenti-me'l i després en parlem, perquè bé, la credibilitat també de determinades paraules comença a estar bastant tocada en aquest tema, i més quan venim de molts anys de tenir un sistema de finançament no només caducat, sinó que a més s'ha demostrat ineficient pràcticament per a tothom. Per tant, és que ja...
No, per a tothom no, ja en guanyem.
Espera, Marcos, deixem també parlar a la Marta, perquè com que no la tenim aquí, és una mica complicat de donar-li pas, però Marta, tu interrompa'ns com vulguis,
Ja. No et preocupis, Anna, que aniré fent lloc.
Vinga.
No, a veure, Marcos, tu parlaves de dir, bé, és que Madrid rep molt perquè també és molt rica. Això no és cert. No és cert. Les principals empreses monopolístiques de l'estat espanyol tenen el seu domicili fiscal a Madrid. Per tant, no vol dir que sigui la més rica, sinó que com té més infraestructures, perquè s'ha invertit molt més perquè continuï sent la gran capital d'Espanya, que el que fa és fagocitar, recentralitzar i desertitzar doncs la resta, perquè si tu vas a Madrid, tota la població i ciutats del voltant és un autèntic desert, només cal creuar-ho, doncs aquest domicili fiscal fa que sembli més rica, però no és cert. Això què vol dir? Que Catalunya i altres llocs, aquest dèficit fiscal el suporta el ciutadà i, en canvi, aquest dèficit fiscal no el suporten les grans empreses monopolístiques que estan a Madrid. Quan parlàveu de l'ordinalitat, el principi d'ordinalitat està escrit. Està escrit. Per tant, aquest principi d'ordinalitat s'està incomplint. Jo recordo l'any 2015, quan Fernández Díaz, que ara és molt famós per altres coses, doncs era ministre d'Interior i va ser candidat del Partit Popular a les eleccions de Catalunya, ell va dir que defensava el principi d'ordinalitat perquè era de justícia i de sentit comú. On ha quedat aquestes paraules? Per tant, aquest, Marcos, que tu dius, no confiem... Doncs és cert, no cal confiar perquè tot quedi en paper moll. I per tant, com tot, no va a la solució, sinó que és, entre PP i Partit Socialista, que el que no fan, és política real, sinó que fan politiqueria entre els partits, això no ho solucionem, no? Per tant, ningú parla tampoc de per què, mentre el País Basc té un cupo, té una, una economia completament diferenciada, històricament ja, perquè els altres llocs com Catalunya han de pagar les balances fiscals, que va costar molt que es publiquessin, recordeu. I aquests 260 euros que perd cada ciutadà no el perd només aquell catalanet que defensa la independència, etcètera. L'està perdent aquella persona que avui s'instal·la i treballa a Catalunya. Per tant, és un dèficit històric, el principi d'ordinalitat no es compleix i les balances fiscals són completament en perjudici de Catalunya, perquè en aquest moment, aporta molt més que rep, i això ja és històric.
Aquí una de les tos de volta... Perdó.
Digues.
Acaba, Marta.
No, que evidentment jo no em crec a la ministra d'Hisenda perquè és un déjà vu, és allò, anem parlant, les ràdios que diu tenir un recull històric i gravacions, podeu posar-les des del 2015, 2014, 2009 i sempre us trobareu amb aquesta pedra de toc, no? De dir les balances fiscals, el principi d'ordinalitat, i sempre està passant el mateix. Què fa això? Això empobreix un territori i, per tant, no és un territori com podria ser Extremadura, que és un vagó, rep molt més del que aporta, sinó que estan penalitzant a les locomotores, o sigui, aquells territoris que estan aportant riquesa i l'estan empobrint. Fins quan durarà la gallina que posa ous d'or? Doncs jo crec que li queda poc i això empobreix a l'estat espanyol en general.
Deia que una de les claus de volta segurament està en saber si el govern de Catalunya es vol implicar o no en el disseny del nou model de finançament, perquè quan s'obre el meló s'obre igual, tant si el govern de Catalunya s'implica com si no s'implica. En el seu moment es va fer una cosa una mica estranya, que va ser acordar amb el govern de les Illes Balears, crec que va ser, que aportarien el mateix expert, que era la mateixa persona que d'alguna manera parlava per nom dels dos governs per fer veure que el govern de Catalunya no s'implicava, però mostrar cert interès. Independentment de si el govern és independentista o no, el sistema de finançament a l'Estat funcionarà igual. Vull dir que potser deixar aquella cadira per no negociar o no plantejar determinats temes potser acaba perjudicant més. Vull dir, sempre es pot ocupar aquella cadira, demanar el que s'hagi de demanar i que vinguin i diguin que no si és que volen dir-te que no. Però deixar al marge la negociació...
Quantes vegades s'ha assegut a la cadira? Quantes vegades el govern de Catalunya s'ha assegut amb una cadira i no n'ha tret res? Tu te'n recordes quan el president...
Moltes, però quantes vegades...
Però i qui n'ha tret? Absolutament res.
No, però quantes vegades no s'ha assegut i s'hi ha acabat treient?
Tu te'n recordes quan el president Mas va anar a Madrid amb un llistat de greuges?
Sí. Te'n
recordes?
Encara entre
ells hi havia aquest principi d'ordinalitat que havia estat signat i acceptat i no s'ha complert.
Sí. No s'ha complert.
Si tu vas,
però no negociar, quin avantatge té no negociar?
I negociar? Perquè, clar, abans...
O sigui, sempre abans podran dir que no, però com a mínim ho intentaràs.
Això.
No, jo, Marta...
A veure, Marcos.
És que no estic d'acord, perquè... en el primer sistema de finançament es va treure el 15% de l'IRPF i en el segon es va treure el 30%. És a dir, quan tu seus, treus coses. No treus tot el que tu volies, però és una negociació. Després, a més, hi ha les trampes internes que té el sistema. Masses excepcions en un sistema poc transparent que beneficia, no beneficia tant a l'Espanya del Sud, sinó que sobretot subvenciona a l'Espanya del Nord. Una cosa de la que es parla molt poc. Un, perquè Andalusia ara cada cop és més rica, sobretot la part de Màlaga i tot això cada cop aporta més i, per tant, cada cop Andalusia té problemes més similars a Catalunya en contra del que podria semblar. I, en canvi, aquest sistema sobretot beneficia Astúries, a Cantàbria, a La Rioja, a Navarra... Bueno, Navarra no, perquè té també sistema diferenciat, però, en tot cas, és el nord que amb una sèrie d'excepcions per la gent gran, per la dispersió del territori... És a dir, que acaben beneficiant-se d'això. No oblidem també que Catalunya és una comunitat rica. Per tant, sigui com sigui el nou sistema, si és que es fa, que jo crec que no es farà, però no es farà perquè ara no hi ha incentius polítics per fer-ho. I perquè la pressió es posarà a les municipals i després a les generals i no hi haurà ni incentius per fer-ho. És a dir, un nou sistema només es podrà pactar després d'unes generals si es vol pactar i si hi ha incentius per pactar-lo. Però jo crec que la ministra no està fent trampa, si no està dient la veritat en aquest sentit, perquè no hi ha incentius per fer-ho.
Oh, sorpresa.
Però també, Rafa, tens raó una cosa. Catalunya ha de seure, i si Catalunya no lidera el nou sistema de finançament, el nou sistema de finançament no sortirà. Perquè històricament ha estat així sempre.
Bueno, això podria canviar, perquè el govern espanyol al final farà el que vulgui fer sempre que li surtin els números. El problema és que... el problema que veig jo és que... Quina és l'alternativa a seure a negociar? L'alternativa a seure a negociar és no negociar quin avantatge té. A mi em costa veure avantatges més enllà del poder dir estan fent una cosa sense mi. Bueno, estan fent una cosa sense tu perquè no has volgut venir, diguéssim, que si va a treure alguna cosa, potser no, potser, la Marta potser té raó, potser hi ha anat moltes vegades i no ha tret el que volia o no ha tret pràcticament res, però no conec cap cas en què no anant s'hagi tret més que anant a negociar, no? Per tant, no sé, quan venen i et diuen hem d'obrir un meló, jo crec que com a mínim assomar el cabet per veure com és el meló no fa mal, diguéssim. Ara, s'ha d'anar també amb una proposta clara, perquè...
Però...
Tampoc no sé si el govern de Catalunya té clar quin sistema de finançament posaria sobre la taula, tenint en compte també quin és el posicionament del govern espanyol. Vull dir que no, un sistema basc no l'acceptarà per a Catalunya.
No, per tant, no només això, és que un sistema basc no és viable pel conjunt del sistema.
Marta, digues.
No. Aquí hi ha dues coses. Vosaltres recordeu la protesta que hi ha entre els lands, no? Entre els lands, no? Per exemple, Alemanya, els lands que són més rics aporten un 4% més de la resta dels lands, doncs, que no són, diguem, que són pobres, no? O, diguem, pobres entre cometes, no? Parlant d'Alemanya, no? I estan protestant perquè creuen que aquest 4% és molt. Estem parlant a Catalunya d'un 9%, un 8% escaig, i a vegades hem arribat amb un 9. Això és insostenible. Mireu, aquí no es tracta de negociar. No és un tira i afluixa, no és això una guerra, és simplement ordenar un territori, que això ho haurien de defensar els que volen aquesta unitat teòrica d'Espanya, això ho haurien de defensar ells, perquè això, diguem que descompensa les zones i aleshores tothom s'emprenya. No és un tema de negociació, no és asseure's en una taula i dir, calla, avui he rascat això, avui he rascat el 15% de l'IRPF i me l'emporto a casa, i avui m'he emportat el 30%, perquè això no soluciona absolutament res, perquè l'any següent trobaràs que com l'economia no és estable, doncs pots perdre encara més, no? Per tant, això no li passa al País Basc perquè té un cupo i per tant ells perfecte. Ells, econòmicament parlant, sense dir res, són independents. En canvi, la resta del territori, afegint Catalunya, ha de negociar contínuament. Això fa que ningú estigui content. I com Catalunya és la dolenta de la pel·lícula, doncs aleshores ja comencem la política, no? Comencem les campanyes electorals i diuen no, és que la culpa la té Catalunya, que tot el dia està demanant. Per tant, un partit polític que assumeix el govern, ara el Partit Socialista i després tornarà al Partit Popular, el que ha de fer és seure's en una taula els principals partits polítics, que són PP i PSOE, de dir, això ho hem de solucionar, perquè no podem seguir marejant la perdiu d'aquesta manera i embolicant la troca. Però com tant PP com PSOE d'això en fan política de bon galinaci, òbviament, doncs no solucionen res. I per tant, el poble que avui escolti amb uns i escolti els altres, doncs d'això, aquest populisme barat fa que ens enfrontem uns als altres. I aquest és el tema, no cal negociar. El que cal fer és les coses bé, com estan fent d'altres països, no? Per tant, és aquest el tema. Les negociacions sempre portaran a uns que quedin més o menys emprenyats i els altres encara més. És aquest el sistema que s'ha d'arribar si volen que l'estat espanyol funcioni.
No sé, Marcos, vols respondre alguna cosa a la Marta per anar tancant ja aquest tema?
No estic massa d'acord, però sobretot, Marta... quan es canviï el sistema, si es canvia, hi haurà unes noves regles. Aquestes noves regles és molt important seure a la taula perquè els climes polítics estan canviant i, per exemple, ara hi ha debats que no hi havia en l'anterior sistema de finançament. Per exemple, l'Espanya vacia. Això és una cosa que ens pot perjudicar molt. Aquest debat no existia. Si les comunitats que tenen aquest problema fiquen aquest factor com una manera de compensar els ingressos que tenen, això ens perjudicarà molt. Per tant, és...
Què vols dir? A veure, explica't una mica més.
És a dir, quan el Castells va negociar l'actual sistema, no hi havia un debat de l'Espanya vacia, i no hi havia partits de l'Espanya vacia, no hi havia representació política a l'Espanya vacia. Però ara, aquesta idea de que la despoblació i el territori, i el territori d'on la gent marxa ha de rebre compensacions econòmiques per aquesta situació és un factor que s'intentarà incloure per part de les comunitats autònomes que tenen aquest problema i que això no ho teníem. Això jugarà en contra de Catalunya, clarament. Això jugarà en contra de Catalunya.
Com sempre, no?
Bueno, escolta'm, però això és un factor que existeix.
Escolta, tant... Marcos, que el debat no estigui al carrer d'aquesta Espanya buida, que era una realitat, és per culpa dels diferents governs de l'Estat que han fet inversions i han recentralitzat per fer el Gran Madrid, un Madrid que històricament...
Bueno, però a veure, Marta, però potser la gent marxa del poble, perquè vol viure a les ciutats.
A veure, que acabi la Marta i després li respons, Marcos.
No, això no és una conspiració.
Vés-te'n al Pallars Jussà, vés-te'n a molts, i parlo del meu territori, vés-te'n al Pallars Sobirà, vés-te'n al Pallars Jussà, vés-te'n a aquests llocs, és el mateix a favor de Barcelona. Això ho sabem molt bé els de Lleida, Però amb això s'afegeix el dèficit fiscal. El principi d'ordinalitat, etc. Per tant, això que dius tu de... Això perjudicarà Catalunya, doncs, home, molt bé, enhorabona, visca. No, això no té per què perjudicar, perquè això també ho vivim a Catalunya. Lleida rep molt menys del que reben altres territoris, molt menys. Per tant, això que passa també a Catalunya, en doble sentit, passa amb aquesta Espanya buidada. Però una Espanya buidada que ha fet grans infraestructures. Tu pots anar de Lleida a Madrid amb unes carreteres brutals, amb un asfaltat brutal. Jo vaig de Lleida a Barcelona i tots són sots. Per què? Perquè la inversió no s'ha fet. No s'ha fet tampoc amb el que és trens. Agafa l'AVE. Quant costa l'AVE de Lleida a Barcelona? Quant costa l'AVE de Madrid a La Corunya? Molt més barat. És que són números. No és subjectiu. És objectivitat pura i dura. I això no es tracta de negociar-ho, d'anar a demanar caritat per una cosa que és teva. Si es creuen Espanya única i Espanya unida, s'han de creure que s'han de seure a la taula els dos partits polítics principals, els que es aniran repartint el govern. Avui PP i demà PSOE. Són ells els que s'han de seure a la taula. Són ells els que han de decidir el futur d'aquest estat espanyol, si se'l creuen.
I mentre no ho fan, què fem aquí?
Doncs mira, patir.
Anar mirant passant i que ens continuïn expoliant i que ens continuïn sense invertir les carreteres i sense solucionar el tema del tren i sense d'allò. Vull dir que l'alternativa, que la diagnosi, potser podem compartir gran part d'aquesta diagnosi, i estic d'acord, hi ha molts d'aquests problemes que són, a més, són endèmics, vull dir, no és una cosa circumstancial de fa 4 o 5 anys, però l'alternativa a anar a demanar que se't canviï això... és esperar que ells ho solucionin per si sols. Ostres, no ho sé, jo hi confiaria bastant poc en que no continuessin aquest expoli si no es va picar la cresta.
En fi, és un debat que pràcticament no té fi, que, com dèiem, fa molts anys que s'aborda i que no s'acaba de trobar una solució. Veurem si avancen o no aquestes negociacions. Com dèiem, avui volíem començar parlant d'aquestes dades del finançament i d'aquests possibles canvis o no, que ja he vist que no sou gaire optimistes per part del govern espanyol, com anunciava la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Ara parlem d'altres qüestions, canviarem totalment de tema, fem una petita pausa i de seguida tornem.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint la ruta d'estiu del món a RAC1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
El perquè de tot plegat.
Falten 3 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Avui, com sentíeu, estem fent aquest programa especial d'aquesta ruta d'estiu de RAC1 des de la Casa de la Cultura de Llançà, des de les 9, que estan les portes obertes, i serem, com sempre, fins les 12 del migdia. Així que, si esteu a Llançà o si esteu per aquí a prop, ja sabeu que us podeu acostar fins aquí, fins a aquesta Casa de la Cultura de Llançà. Més enllà d'això, avui també volíem parlar del Pistoler de Tarragona, que, com explicàvem al matí, podrà acollir-se a l'eutanàsia tal com ell havia demanat. L'Audiència de Tarragona ha avalat finalment la decisió inicial d'una jutgessa i diu que pel fet d'estar investigat en una causa penal l'home no deixa de tenir dret a morir dignament. Tot i això, les víctimes no es donen encara per vençudes i ja han anunciat que portaran aquest cas al Tribunal Constitucional. Per això, a aquesta hora, volem saludar la Mireia Ruiz, que és advocada del despatx Agarença Advocats de Terrassa i també lletrada d'una de les víctimes, i el José Antonio Vitos, que és advocat del sindicat USPAC, que representa en aquest cas els Mossos d'Esquadra que van quedar ferits amb aquest atac. Saludem, doncs, la Mireia i el José Antonio. Moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos avui aquí al Món a RAC1.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Primer de tot, m'agradaria saber com heu rebut la resolució del jutge respecte als vostres clients. Mireia, comencem per tu.
Doncs, bueno, en un principi, la veritat és que, i d'alguna manera, doncs, la resposta era certament raonable a l'hora de rebre-la, perquè la jutgessa va ser molt contundent a l'hora de fixar la seva resolució judicial, quin era el seu parer, i el que ha fet l'audiència, aquesta bona, ha sigut ratificar pràcticament la totalitat d'aquesta decisió. Evidentment, nosaltres, com a persones que portem la defensa dels interessos dels nostres clients, considerem que sí que pot haver doncs, un respecte a ambdós drets i entenem que sí que s'ha de dur a terme aquest procediment fins a última instància, donat que la tutela judicial efectiva, que al final del camí doncs, és que les nostres víctimes es vegin ressarcides, pot ser perfectament respectable i poden, en aquest cas, doncs, permetre per part de l'investigat doncs, que sí que tenim aquest dret a poder decidir que sí que no tingui la potestat de decidir quan i que es permeti doncs, que el dret a la tutela judicial efectiva de les víctimes es faci efectiva mitjançant un judici just.
José Antonio, en el teu cas, com veus aquesta resolució del jutge? No sé si decebut, si us esperàveu.
Bueno, realment sí que podia ser que ens esperàvem una situació així, una resolució d'aquest tipus, però tot i que sí, per mi hi ha una crítica en el fons perquè no crec que l'Audiència Provincial tingui una oportunitat aquí d'establir un precedent, de fer una resolució acurada, i crec que es limita més que res doncs, a confirmar la resolució d'instància. Evidentment, decebuts amb aquesta situació i han preparat el recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional i a veure si estem a temps.
No ho sabeu segur, això? Vull dir, no sé si hi ha un termini o més o menys quan tindreu una resposta segura de si això es pot portar realment al Tribunal Constitucional o no.
Bueno, nosaltres a portar-ho sí que ho portem. La qüestió és que des d'aquest moment l'investigat té dret a la mort assistida, té dret a l'eutanàsia, i si es du a terme, el procediment s'arxiva. I, per tant, pot ser que el Tribunal Constitucional no li doni temps a respondre al nostre recurs abans de l'arxiu del procediment.
Mireia, en el teu cas tu representes, com dèiem, una de les víctimes. Ens pots explicar com està física i psicològicament?
Doncs la veritat és que també està decebut perquè sempre doncs, quan lluites i en una situació tan excepcional com aquesta i tal i com deia el company, sí que és cert que s'obria una porta perquè estem davant d'una situació que no, evidentment, no preveia la legislació, però sí que és cert que no s'ha donat, és un antecedent, és una situació totalment pionera i sempre doncs, esperes que doncs, per part dels jutjats no, i veient sobretot no, aquesta evolució social, oi? I que al final del camí les lleis sempre van més tard no, a l'evolució social, doncs, que hi hagués aquesta petita doncs, oportunitat que es veiés. Per la part del meu client, doncs, evidentment farà doncs, tirar endavant el procediment, perquè així és el sentit de totes les víctimes i tal com diu el company, a veure si estem a temps.
En el teu cas, José Antonio, tu representes els Mossos que van quedar ferits en aquest atac. Com estan en aquest cas? Han pogut tornar a treballar?
Bueno, doncs un d'ells sí que ja va tenir l'alta i l'altre encara està de baixa. I encara no ha pogut tornar a la feina. Està recuperant-se les lesions. Per sort, doncs, les operacions i les intervencions han estat exitoses i podrà recuperar tota la mobilitat al braç doncs, que on va patir el tret.
Entrant més en aquest debat sobre l'eutanàsia, el jutge deixa clar en aquest escrit que el dret a morir dignament d'una persona està per sobre del principi de tutela judicial efectiva dels seus afectats. Per què considereu que això és així en aquest cas?
Doncs, a veure, aquí el que critiquem d'aquesta resolució és que no té en compte que la dignitat també la tenen les víctimes i no únicament l'investigat. És una ponderació que fa d'interessos, atenent a sobretot amb la llei, no? i acaba dient doncs, això, doncs, que la integritat física i la integritat moral de l'investigat preval sobre la tutela judicial efectiva. Però crec que desconeix i no té en compte aquest patiment de les víctimes que no s'acaba o es pot agreujar si no tenen la possibilitat de tenir un judici just. Nosaltres no diem mai que tenen un dret a la condemna o que es condemni amb aquest senyor, sinó el dret a un judici. I crec que s'evita o s'obvia, en aquest cas, el patiment també de les víctimes per la impossibilitat de poder-lo jutjar.
Mireia, en el vostre cas, el jutge també entén que un fet tan contundent, que és com que una persona faci aquesta petició d'eutanàsia, que és una petició, evidentment, irreversible, en cap cas diu que es pot considerar com un intent d'eludir la justícia. Vosaltres no hi esteu d'acord?
No, nosaltres no hi estem d'acord. I, a més, pensa que també hi ha reflexions a mal, no?, de la gent, i és una persona que ha atemptat contra l'ordenament jurídic, ha atemptat contra la vida de les altres persones. Per què ha d'eludir d'aquesta forma un just, un judici? Per què no es pot decidir quan, no el dret que el té, sinó quan, i permetre que amb dos drets puguin anar i respectar-se? Això és el que nosaltres també no hi estem d'acord en aquest sentit, i per això entenem que hem de lluitar fins a l'última instància.
Per tant, la vostra petició seria que el procés de l'eutanàsia s'endarrerís fins que hi hagi un judici o fins que hi hagi una sentència?
Efectivament, almenys per part meva, sí, de la meva, client, sí.
En el teu cas, José Antonio?
Sí, exacte. Nosaltres ho vam demanar amb el recurs d'apel·lació, ho vam presentar en un escrit en el moment que ens vam assabentar que es produiria l'eutanàsia, i el que demanem no és tant la condemna, sinó el dret a un judici just i, sobretot, el dret a la veritat. És a dir, no tindrem mai la possibilitat de saber la veritat de tot el que va succeir si no arribem a judici. I és el que demanem, per damunt d'altres qüestions, com pot ser que hi hagi una condemna o l'execució de la pena, no? Sinó el dret a saber la veritat.
Ahir en aquest programa parlàvem amb l'advocat Alejandro Gámez i també amb la jurista experta en bioètica Núria de Terribas, que ells consideraven que justificar allargar aquest sofriment d'una persona pel sofriment de les seves víctimes convertia la pena en una manera d'ull per ull o dent per dent. Si us sembla, els escoltem i després ens responeu.
Si no caiem en el ull per ull, dent per dent, com que a mi m'han fet mal i tinc aquesta angoixa, necessito veure venjança en la meva pèrdua.
Si lo que queremos es como compensar el sufrimiento de las víctimas con el sufrimiento de esta persona, entonces estaríamos, digamos, retrotrayendo nuestra democracia.
Què en penseu? El que diuen tant Alejandro Gómez, que és jurista, que és advocat, i la jurista experta en bioètica Núria Terribas, el que es busca d'alguna manera és aquesta venjança?
No, per a nada, en absolut. Aquí el que sempre s'ha sostingut és que el dret el té. Només és en aquell moment quan té, en aquest cas, el dret, i ha reconegut que sigui efectiu. No estem demanant que aquesta persona doncs pateixi tota la seva vida, sinó que es faci un dret, es faci un judici just, que es vegin, doncs, en aquest cas, el patiment i el dolor de les víctimes, doncs, que es vegi ressarcit, i després que tingui aquest dret, que el té reconegut, aquesta mort digna, en el moment en què s'hagi aquesta persona enjuiciat.
Per tant, sí que consideraríeu el fet que es celebrés un judici, que hi hagués una sentència, per exemple, condemnatòria contra aquesta persona, i que en aquest moment ell pogués demanar igualment l'eutanàsia? Vull dir que el resultat finalment seria el mateix, l'única cosa és que entremig hi hauria hagut un judici.
Bueno, en aquest cas, això ja dependrà també de constitucional el que es pronunciï. El que realment les paraules d'aquestes que heu posat ara, que parlen sí, de venjança, de retroacció de la democràcia, crec que és una pèrdua de la concepció de la realitat. Aquí ningú demana venjança. Quan hi ha un judici, no, ningú demana venjança. Simplement el que demana és saber la veritat, és fer una acusació. Aquest senyor està a presó provisional, no va recórrer a la interlocutòria de presó provisional. Per tant, el fet de que tingui un patiment o no tingui un patiment no està creat ni per les víctimes, sinó que és una situació en la que ell voluntàriament es va posar. I en segon lloc, ningú parla de venjança. Tot al contrari, creiem que sense un judici, sense cap, si una persona no pot tenir dret a un judici, sí que ens carreguem l'estat de dret. I cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats i els seus fets. Això és una qüestió òbvia, que tothom doncs, ja partim d'aquest supòsit. Per tant, és una situació en la que s'ha posat voluntàriament, ningú de les víctimes va demanar que fos així i, per tant, ha d'assumir les conseqüències. I única i exclusivament és un judici. Hi ha democràcia, hi ha dret, després dirà el jutge si és responsable o no ho és. Això és una altra qüestió, no? Però el dret al judici l'ha de tenir.
Per què creieu que la Fiscalia sí que us donava la raó i ara el jutge no ha acabat de comprar els vostres arguments?
Bueno, en aquest sentit, la Fiscalia sí que s'ha posicionat amb els nostres recursos, precisament en aquest sentit, el fet de que no hi hauria dret a una tutela judicial efectiva total si no es fa un judici. Crec que són qüestions d'arraonament. És a dir, més enllà del debat jurídic, no hi ha un debat moral. Aquest senyor té dret a l'eutanàsia, com qualsevol altra persona. Ara bé, primer has de respondre davant la societat dels teus fets. I això és el que el fiscal representa dins d'un judici. Representa l'Estat, representa l'interès públic i que una persona respongui sempre dels seus fets.
Mireia, no sé si creieu que davant d'aquesta situació que s'ha generat ara i que evidentment està suscitant tot aquest debat, si potser caldria canviar la llei o introduir alguna consideració per casos com aquest que entenc que són molt excepcionals. Val la pena canviar la llei per un cas puntual com aquest?
Home, nosaltres creiem que sí. De fet, per això es lluita, per aconseguir en posterioritat poder aixecar al govern la petició de modificació i que aquests casos totalment excepcionals puguin tenir aquesta previsió normativa, perquè entenem que aquest cas, com excepcional que és, com a precedent que no existeix, se li ha de donar una resposta que satisfagui tant a la societat com, evidentment, el respecte a l'ordenament jurídic. I entenem per això que hem de lluitar-ho, sí, sí.
Doncs bé, avui volíem parlar d'aquest cas, d'aquesta resolució de l'Audiència de Tarragona, que hi va dictaminar doncs, que el pistoler de Tarragona podrà acollir-se a l'eutanàsia tal com havia demanat. Ahir vam parlar amb dues persones, amb l'advocat, com dèiem, Alejandro Gámez, i també amb la jurista experta en bioètica, Núria Terribas, que consideraven que justificar que allargar aquest sofriment d'una persona pel sofriment de les víctimes doncs convertia, com dèiem, la pena en un equivalent a una venjança, a un ull per ull. Ells defensaven aquesta petició d'eutanàsia i avui volíem conèixer també l'altra part, la part dels advocats de les víctimes, amb la Mireia Ruiz, que, com dèiem, és advocada del despatx Agarença d'Advocats de Terrassa, és lletrada d'una de les víctimes, i també amb el José Antonio Vitos, que és advocat del sindicat USPAC i que representa els Mossos que van quedar ferits en aquest atac a Tarragona. Mireia Ruiz i José Antonio Vitos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Món a RAC1.
Moltes gràcies i bon dia.
Que vagi bé, bon dia. Doncs bé, no sé, Rafa, Marcos, Marta, com veieu aquest cas? Perquè realment té uns ingredients que és veritat que no s'havien contemplat en aquesta llei, que és molt recent. És un cas molt puntual i que és evident que no es pot potser d'entrada contemplar en una llei, però un cop arribat aquest cas i el jutge doncs, ha de decidir en aquestes circumstàncies, no sé com ho veieu tot plegat i si tenen possibilitats que el Constitucional els hi faci cas o no.
Jo no soc expert jurista, però hi ha una cosa que comentava ara en l'entrevista i és allò del canvi de la llei per un cas concret. Jo crec que és molt delicat canviar la llei per casos ad hoc i, a més, en calent, perquè podria provocar distorsions importants en la base de per què es fa una llei, no? com l'eutanàsia. Normalment, per aquests casos, el que es fa és sentar precedent amb la sentència. I ara és veritat que la sentència, el precedent que senta és que preval el dret a la mort digna de la persona que demana morir a el dret a que el judici s'acabi celebrant que demanen les víctimes. És molt complicat el debat, però sobretot és molt complicat l'encaix de les dues postures, sobretot a nivell legal. A nivell més ètic o moral o d'empatia, clar, tothom tendeix a posar-se més del costat de les víctimes, no? Si has patit, és més fàcil empatitzar, evidentment, amb una persona que és víctima i que amb una persona que és botxí, no?, d'entrada. Ara, és veritat que les lleis no han d'estar només basades en l'empatia que puguem tenir amb una cosa o una altra, sinó per una qüestió més de justícia i de solucionar un problema, un conflicte que hi ha. I el debat legal crec que és el que realment és complicat. I aquí el jutge sembla que no ha tingut dubtes i per tant és molt difícil. A mi que m'agradaria saber també és si no tenia aquest judici els perjudica en alguna cosa més que allò de la idea de justícia i de conèixer la veritat, no? Per exemple, a nivell de poder reclamar indemnitzacions, pensions, no sé, aquest tipus de coses. Si no hi ha un judici, això els perjudica a les víctimes o no? Perquè si es perjudica, pues, segurament sí que hi ha un factor més enllà de l'empatia que puguem tenir amb la víctima pel simple fet de ser víctima.
Ahir ens explicaven que en comptes d'anar, si passés això, en comptes d'anar per la via penal, aleshores haurien de recórrer per la via civil.
Sí, però tindrien el mateix o no? Clar, aquí jo suposo que entren una sèrie de circumstàncies molt més complicades i s'obre un ventall de possibilitats molt més ampli, i entenc que les víctimes no ho hagin de fer, però clar, entenc també que si el jutge ho ha vist tan clar, no sé si és que és... bueno, el debat va més enllà de la qüestió legal, diguéssim.
Marta.
Sí, no. A veure, aquest és un complicat procés judicial que a mi, doncs, se m'escapa, no? Però escoltant els advocats, diguem, aquí hi ha hagut un delicte, no? Hi ha hagut un delicte i, per tant, doncs, el que diu l'Audiència de Tarragona és que confirma el dret a rebre l'eutanàsia, no? En Sabau, no? Però, diguem, com s'ha perdut el recurs d'apel·lació, doncs diguem que ja va haver una data per el procediment de l'eutanàsia i ara suposo que n'hi haurà una altra, no? Però, clar, el que s'està dient és fem una vista oral, o sigui, no s'està menyscabant els drets d'aquesta persona a rebre l'eutanàsia, no? Perquè, segons hem llegit, aquesta persona ha quedat tetraplègica, però l'eutanàsia no la demana per la seva discapacitat important, sinó perquè no es pot sedar i, per tant, té molts dolors. Això és, diguem, una mica llegint el procés del que ha passat, no? I, per tant, per això demana l'eutanàsia. Però l'eutanàsia no se li nega. Per tant, el dret, l'audiència diu, té dret a rebre l'eutanàsia, sí, però el que està dient les víctimes d'aquest delicte causat és dir, fem la vista oral i després farem això. De fet, això, si es canviés la llei, que jo estic d'acord amb el que diu el Marcos, això no crea... diguem, hi ha un precedent teòric, però no és com els Estats Units, que tu dius, d'acord amb allò, doncs fem... No crea un precedent legal, no? I, per tant, sí que es podria fer, però jo la veritat és que opinar sobre un tema tan específic, doncs no em vull arriscar, però diguem, de mirant-ho des de fora, el que diuen les víctimes és totalment raonable, diguem, tinguem una vista oral i després ja aplicarem l'eutanàsia.
Marcos.
Bueno, jo estic en desacord.
Ui, no et sentim.
Jo estic en desacord amb tots dos, ho sento molt. Les víctimes han de parlar clar. I jo crec que el problema de les víctimes i del plantejament de la Mireia Ruiz i de José Antonio Vitos és que no parlen clar. Si estan parlant de calés, que ho diguin. No passa res.
Però és així, és que
Bueno, clar, és que estan parlant del dret a la veritat, com si hi hagués algun misteri en aquest cas. No hi ha cap misteri. La veritat judicial no establirà una veritat alternativa als fets que ja han passat i són coneguts per tothom. Per tant, és a dir, que un judici provocarà un sentit de reparació a les víctimes... A mi, ho sento molt, però tinc molts dubtes.
Home, però que normalment no és un misteri, Marcos, és a dir, un judici sempre acaba determinant una mica què és el que ha passat o determina què és el que el jutge creu que ha passat. Una cosa és el que haguem sabut nosaltres pels mitjans de comunicació...
Però és que no és un cas d'Agatha Christie, Anna, sisplau. És que és un cas claríssim d'un senyor que agafa una pistola i comença a disparar la gent perquè, diguem-ne, en aquell moment se li va la olla. Llavors, aquest senyor ara està tetraplègic en un hospital penitenciari. La seva situació no canviarà amb una condemna de 30 anys. Llavors, ho sento molt. I un judici no sempre ajuda a les víctimes. Molt sovint un judici genera més dolor a les víctimes. Per tant, si estem parlant de calés, que es digui. Perquè tenim aquest tarannà de país catòlic on parlar de calés... és, diguem-ne,
brut, no. No, si estem parlant de calés, ho diem. Volem més calés o volem els calés abans. Llavors ho diem. Però si no, el debat des del punt de vista filosòfic, i jo com la Marta Alós no puc entrar en temes jurídics perquè no sóc advocat, però des del punt de vista filosòfic no sé què guanyen les víctimes amb un judici, amb un senyor que està tetraplègic i que morirà. Llavors, ho sento molt, però és que a vegades hi ha un tarannà d'una nova moral ben pensant que a mi em molesta una mica, i en aquest cas, diguem-ne, no acabo de trobar el sentit que té fins i tot el pleit.
Però, Marcos, et deixes un petit ingredient, que és el dret de les víctimes a una vista oral. O sigui, el que no pots fer és que aquesta persona que ha ocasionat un prejudici, pel que sigui, perquè tu dius que n'ha anat l'olla, bueno, no establim, diguem, a priori ja... Deixem que la justícia faci el seu curs, però sí que és veritat que si hi ha un judici, tothom té dret a que hi hagi a una defensa. I, per tant, la defensa és que hi hagi una vista oral i, amb la llei a la mà, han seguit els passos reglamentaris. Són recursos d'apel·lació, etcètera, etcètera. Per tant, l'audiència el que diu és rebre l'eutanàsia, sí. I les víctimes diuen, doncs jo vull un judici, perquè quan hi ha un delicte, ha d'haver un judici, que se'n diu vista oral. O sigui, en cap moment les víctimes li neguen el dret a rebre l'eutanàsia. Simplement el que diuen, escolti'm, a mi m'ha disparat aquesta persona. Jo tinc dret a saber per què m'ha disparat, i tot això se resol en un judici, o no resol. Però ells no poden dir, doncs val, miri, vostè li aplica l'eutanàsia i aquí, escolti'm, no ha passat res, sap? Ja em aniré jo recuperant i ja està. Perquè també hauria pogut passar molt pitjor. Aquesta persona, quan dispara, no? I, per tant, com vosaltres dieu, no som advocats, però com a persones, diguem, que opinem, creiem que tota persona, tota víctima, té dret, doncs, a defensar-se. I la defensa és anar a la justícia i dir, escolti, aquesta persona m'ha atacat i jo vull saber... Bueno, però aquesta persona ha quedat tetraplègica, ¿vale? Ha quedat tetraplègica, té molts dolors. Però jo tinc dret a una vista oral perquè la llei m'ho permet.
És que si aquesta, Rafa, per acabar ja.
Si aquesta persona hagués mort, per exemple, que hi ha casos on la persona que provoca, diguéssim, el prejudici més gran acaba morint, per circumstàncies de la vida, diguéssim, o perquè en aquell moment li foten un tret i acaba morint ell també, les víctimes estarien en la mateixa circumstància. Vull dir que tampoc no sé exactament, per això dic que a mi n'hi ha una part que se m'escapa, i és quin és el prejudici de no celebrar el judici, més enllà de la qüestió d'empatia amb la víctima, no? I hi ha casos ja on el botxí, diguéssim, mor en el mateix acte. I, bueno, i la víctima continua sent víctima igual, no? I la víctima necessita reparació igual, no? I per aquests casos ja hi ha prevista una sèrie de coses. Posar per davant, clar, quan parlem de que no se li nega el dret a morir dignament, bueno, però és que el dret a morir dignament, en l'esperit d'aquesta llei, també està contemplat com a morir dignament quan vols, diguéssim, o quan ho necessites, o quan tu consideres que ho necessites, perquè hi ha totes les condicions que la llei preveu, Aleshores, allargar aquest termini també és complicat, perquè també senta un precedent. Vol dir que ho podríem allargar també per altres circumstàncies? A una persona que demana l'eutanàsia i que per circumstàncies de la vida, no sé, no has pagat una hipoteca encara? I vull dir que, clar, és veritat que senta un precedent que és molt, molt, molt complicat.
Només un apunt, comenta el cap de societat de RAC1, el Benet Íñigo, que és qui ha seguit doncs, tot aquest procediment, que diu que el tribunal diu que el dret de les víctimes no és a que hi hagi un judici, sinó que s'hagi obert el procediment, i que en aquest cas ja s'ha fet, perquè el procediment ja s'ha obert. Per tant, clar, és que aquí també se'ns escapen algunes coses, no?, d'aquesta considerat o no que es tinguin en compte les víctimes o no en aquest procés judicial.
Si ho diu Benet, va a missa. No, vull dir que en sap molt més i, per tant, té raó segur.
Per tant, el culpable és el fiscal.
Clar, no, en aquest cas, el tribunal que s'ha ocupat de prendre aquesta decisió, també diuen que portar el pistoler a judici seria atemptar contra la seva dignitat. I ahir també ens deien, clar, hi ha el dret, en aquest cas, a morir dignament, però aquest dret de les víctimes a que hi hagi aquest judici no existeix com a tal, és a dir, no està reconegut com a tal, no? Vull dir que potser és una cosa que en un debat es veu més clar o pot ser un tema de debat, però jurídicament no existeix.
I a més que en un judici no saps... És com anar al bingo, no saps mai com sortiràs. O sigui...
Home, Marcos, esperem que no sigui com anar al bingo.
La justícia és com és literalment com anar al bingo. O sigui, no saps...
Ara ja,
tu saps com entres, però no com
surts. Ara ja hi ha uns quants que t'estan aplaudint.
En fi, si us sembla, anem deixant ja aquí aquest tema, perquè bé, hem parlat d'això, i és veritat que jo crec que el debat continuarà, perquè és difícil de tancar aquest debat, però haurem de veure també què acaba passant amb el Tribunal Constitucional i quina decisió es pren, i si aquesta eutanàsia arriba o no abans de que es prengui aquesta decisió. Per tant, també n'estarem pendents. Però avui, com dèiem, estem fent aquest programa des de la Casa de Cultura de Llançà i tenim moltes més coses a explicar-vos relacionades amb aquest municipi de l'Alt Empordà. Ara ho farem, fem una petita pausa i de seguida tornem.
En Pau va triar estudiar, va triar empresarials, va triar Barcelona i no li va anar pas malament. En Pau va triar sortir, ballar i riure. En Pau va triar prendre's unes copes. En Pau va triar no dormir, va triar conduir, va triar no posar-se el cinturó. I en Pau ara és mort. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Hi he vist tortugues!
Plaer immediat. Aquesta setmana, el nostre gelat sandwich amb gust de nata Dia Temptation, amb un 25% de descompte. Per només 1,19€, el pack de 6. Nova qualitat Dia, confirmada.
Estoy tremendo, soy un portento. Me perdí bien camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
Ja tens l'extra d'estiu de l'11? La rausa de l'estiu. Fins a l'agost. Un gran premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No sigueu bàrbars, cuineu.
Maria Nicolau ha escrit Cuina o Barbària, un llibre bestial i suculent que està revolucionant la nostra manera d'entendre la cuina. Encara no el teniu? Cuina o Barbària és el llibre d'aquest estiu.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint la ruta d'estiu del món a RAC1 amb Anna Ballonesta en directe des de Llançà.
El perquè de tot plegat.
Com dèiem, són les 10 i 11 del matí i avui fem aquest programa des de Llançà, des de la Casa de Cultura, aquí al centre de Llançà, a la plaça Major de Llançà. Si veniu per aquí veureu que hi ha molt ambient a fora i també déu-n'hi-do l'ambient que hi comença a haver aquí dins. Com dèiem, a les 9 del matí hem obert les portes, tothom que vulgui ens pot acompanyar avui, i hem dit al matí que hi hauria algunes sorpreses. Doncs bé, el Festival Sons del Món de Roses, ja sabeu que tanca aquest cap de setmana la seva 15a edició, i en aquest cas doncs, ho vol celebrar amb els oients del món a RAC1. Aquest any per aquest festival ja hi han passat bandes i cantants, com per exemple Andrés Calamaro, Ben Harper o Cas Grasses, però tenim una entrada doble pels darrers grans concerts de l'Espai Patrimonial de Luxe, que és la Ciutadella de Roses. Per una banda, tenim una entrada per avui, per ballar amb els clàssics Earth, Wind & Fire, autors de clàssics com per exemple Septembre, que hem escoltat aquest matí, i tenim una altra entrada doble per un clàssic del rock espanyol com és Robe, el cantant d'Extremo Duro, que presentarà la seva nova gira Ahora es Cuando. Per saber com les podeu aconseguir, heu de venir fins aquí, fins a aquesta Casa de Cultura de Llançà, Entre tots els que vingueu de públic, sortejarem aquestes entrades pel concert que el Festival Sons del Món de Roses farà aquest cap de setmana. Després us explicarem com farem aquest sorteig, però, en fi, tothom que s'acosti fins aquí i que es quedi fins última hora podrà optar al sorteig, com dèiem, d'aquestes dues entrades dobles pel Festival Sons del Món de Roses. Avui, com dèiem, estem fent el món a RAC1 des de la Casa de Cultura de Llançà, des de l'Alt Empordà. Estem a pocs metres del nucli històric de la vila i no gaire lluny d'aquí, a aquesta hora, els carrers ja estan en funcionament per la temperatura, perquè fa molta calor, com dèiem, però també sobretot pels turistes que a aquesta hora també ja passen calor en algunes de les més de 20 platges que té Llançà. Aquest matí ho hem explicat, n'hi ha 23 en tot el municipi. Un poble, com dèiem, al matí també de 5.000 habitants que es multiplica per 6 o gairebé per 7 durant l'estiu. Per parlar de què fa de Llançà una destinació tan atractiva, a aquesta hora ens acompanya l'alcaldessa del municipi, la Núria Escarpanter. Bon dia, Núria.
Molt bon dia, Anna.
Clar, dèiem aquest matí aquesta xifra de 5.000 habitants durant l'hivern i durant l'estiu es dispara d'aquesta manera pràcticament increïble, no?
Sí, això certament és complicat per la gent que som del poble, perquè, evidentment, imagineu-vos, no? Ens hem de, bé, hem de multiplicar, intentar multiplicar els nostres recursos, però evidentment, com tu molt bé has dit, amb la gran quantitat de persones que ens visiten, doncs això no és proporcional. Aleshores, bé, intentem fer-ho el millor que podem. Evidentment, amb el que nosaltres insistim més és sobretot en temes de neteja, és a dir, ampliar serveis de neteja, de seguretat, de la brigada i sobretot en l'àmbit turístic. Però no obstant, bé, no podem perdre de vista que per nosaltres és complicat perquè, evidentment... Doncs...
La t'anava a preguntar com es gestiona tot això. Suposo que s'han de reforçar serveis. M'imagino que hi deu haver fins i tot contractacions noves de cara a aquests mesos d'estiu.
Sí, sí, correcte, el que et deia. Sobretot ampliem en temes de seguretat, és a dir, ampliem la plantilla de policia, de neteja... la brigada municipal, perquè evidentment a l'estiu nosaltres el que pretenem és doncs, oferir doncs, moltes més activitats de les que solem tenir a l'hivern per a les persones que ens visiten, pels nostres turistes, per a les famílies que ens acompanyaran i per tant doncs, també des de l'àrea de turisme hem d'ampliar doncs, el personal. En tot cas, també us haig de dir que no és una cosa que ens vingui de nou perquè afortunadament doncs, ja hi tenim certa experiència, tots els ajuntaments que hi hem anat passant i bé, intentem fer-ho el millor possible, però bé, sempre se'ns poden escapar algunes coses, no?
És evident que amb aquestes xifres sou un municipi que teniu una gran dependència, en aquest cas una economia molt dependent del turisme. Clar, m'imagino que durant l'època de pandèmia, no sé com us ha afectat això, perquè és veritat que els estius hi va haver moments que van semblar doncs, una petita pausa en tot aquest, bueno, les restriccions de confinament, però en fi, com us ha afectat en aquest cas el vostre municipi?
Doncs mira, Anna, personalment jo t'haig de dir que com a alcaldessa era molt pessimista abans de les temporades estiuenques, perquè ho has dit molt bé, és a dir, nosaltres depenem i molt del turista i del visitant. I per tant, jo mateixa i tots els comerços, en aquest cas l'associació, estàvem una mica espantats, no?, de com esdevindrien les temporades en aquest cas. Però t'haig de dir que ens va sorprendre favorablement, perquè, bé, afortunadament, per nosaltres, per aquests pobles de costa, doncs ens vam trobar amb que totes les persones que fins aleshores havien tingut les possibilitats econòmiques i bé, havien tingut doncs, l'oportunitat de sortir a fora, doncs, els feien quedar a casa, no? I en aquest cas, doncs, jo vull donar les gràcies també a les persones que d'alguna manera van elegir el destí, doncs, llançanenc per passar aquí les seves vacances i afortunadament, et dic, van ser unes temporades molt bones, excessivament bones, perquè fixa't que ara que en certa manera tornem a estar a la normalitat i la temporada ens està anant prou bé, encara tenim molta gent que ens diu, ostres, doncs a mi em sembla més fluix, fins i tot.
Sí, eh?
Sí.
És a dir, que els anys de pandèmia potser hi va haver gent de turisme intern que va redescobrir o que va directament descobrir aquest turisme intern.
Sí.
I ara proper, torna a haver molta gent que vol marxar fora de viatge i suposo que sí que heu recuperat una part del turisme de fora, que també us ve aquí al municipi.
Sí, sí, és així, però ja et dic, la valoració que jo en faig o en fem com a poble, doncs totalment positiva, perquè creiem que no ens aniria bé, però realment es va demostrar, no només a Llançà, sinó arreu, doncs, que la gent teníem ganes de per fi, no?, de començar una mica a fer coses que entraven dins de la normalitat, de conèixer, d'alternar, de socialitzar-nos, i per tant, doncs, en aquest sentit ens va anar, les temporades ens van ser positives.
Quin tipus de turisme teniu aquí a Llançà?
Doncs mira, Anna, nosaltres tenim un model de turista molt familiar. Fixa't que fa uns anys enrere aquest tipus de turisme, doncs com et dic, familiar i tradicional, de que família rere família doncs, ens van visitant i decideixen doncs, apostar pel nostre poble, és un model que fa uns anys enrere no s'acabava d'entendre. És un model que l'Ajuntament en aquell cas va defensar perquè, bé, s'entenia doncs, que el que volíem era preservar doncs, el nostre entorn, acostar tot el que ens tot el patrimoni que tenim, no, sobretot doncs natural en el visitant. Certament no hi havia massa oci nocturn, per tant això doncs, bueno, ens creava cert debat, no? La gent, ostres, anem en un poble com Llançà i ens resulta un pèl avorrit. Aleshores, els ajuntaments en aquest cas doncs, que m'han precedit van ser bé fermament insistents en que aquest és el model que volíem tenir. I jo t'haig de dir que a dia d'avui no només me'n sento orgullosa i penso que a Llançà tots ara tenim molt clar que aquest és el tipus de turista que volem i que crec que totes les polítiques que estem seguint a nivell doncs, culturals, turístiques, doncs van en aquesta línia. I francament és un turisme que bé, com et deia, molt tradicional, de famílies que bé, quan han tingut els fills en edat adolescent doncs no s'hi han sentit massa còmodes, perquè després aquests fills una vegada s'han convertit en persones adultes, porten en els seus fills, vull dir que és un turisme molt familiar i bé, de tradició.
Abans dèiem que hi ha 23 platges, si no m'equivoco, 7 quilòmetres de costa. Clar, això és una xifra molt gran per un municipi, com dèiem, relativament petit. Com es poden gestionar totes aquestes platges? Perquè suposo que aquesta gestió també és complicada.
Sí, és difícil. És difícil una mica pel que comentàvem, no? Perquè evidentment som molta la gent que d'alguna manera ens trobem a Llançà i aleshores bé mantenir doncs, la netedat d'aquestes platges, que totes tinguin condicions, ens crea certes dificultats. Però bé, jo haig de dir que una mica lligat amb el que et deia fa una estona, no? El turisme que tenim és bé, hi ha algun incívic que sempre hi és, però normalment és bastant respectuós amb l'entorn i això també ens facilita les coses.
Rafa i Marcos, que encara ens acompanyen aquí a la tertúlia, no sé si és la primera vegada que veniu a Llançà i havíeu estat aquí.
Jo hi havia estat convidat per uns amics fa uns anys, prepandèmia encara, eh?
I em va agradar.
Em va agradar.
Pobre de tu, què dius?
En general, els municipis de costa m'agraden molt, gairebé tots. No tots, perquè n'hi ha algunes aberracions glorioses, però en general és fàcil sentir-se a gust en un municipi de costa. Però és veritat que venir per aquí sempre és agradable.
Marcos, en el teu cas, no sé si hi havies vingut o
sí,
si...
Sí, havia vingut.
Ahir no vau tenir gaire temps, ahir de fer una volta, perquè vau arribar ahir a la tarda, no sé. O sí que us va donar temps?
No, vam arribar...
I el que vau fer després de sopar, no ho sé, per tant, no sé si vau anar a voltar o no.
Van ser bons nois. No van descobrir llançar la nuit, no van descobrir.
No, encara no.
Però diu l'alcaldessa que no hi ha molta vida nocturna, o sigui que no...
No haguessis tingut gaire recorregut. Però vaja, home, sempre hi ha llocs, sempre hi ha possibilitat de...
En termes econòmics, esteu recuperant el nivell prepandèmia d'ocupació, d'ingressos, els hotels estan contents?
Sí.
Hi ha projectes nous?
Sí, jo crec que sí que ens estem recuperant, però una mica el que també comentava, no? Que en certa manera, bé, potser aquests dos anys que ens els esperàvem d'una manera han acabat resultant d'una altra i potser doncs, hem estat una mica decepcionats en el sentit que potser ens esperàvem la mateixa gent, no? Però estem en termes dels que estàvem, per tant, si hi ha una recuperació i jo et diria que s'està content perquè bé, no estem lluny del que estàvem, sinó que potser aquests dos anys ens els esperàvem pitjors, han estat molt bons i ara potser esperaríem que fossin com aquests dos darrers anys, no? Però sí, jo crec que estem contents i jo penso també que ja era hora en el sentit aquest de poder tornar una mica a la normalitat, perquè el sector econòmic, bueno, com arreu, han patit molt aquestes mesures que apuntàveu, no? Que de cop i volta doncs, et permetien fer segons què, però que després et prohibien. Ens han portat bé, molts de problemes.
Rafa, també li volies fer una pregunta a l'alcaldessa.
Sí, jo volia portar-la al meu terreny, que és el de l'actualitat. Últimament se'n parla molt de les mesures d'estalvi energètic i en municipis turístics com aquest, mesures com la de reduir, rebaixar la temperatura, o sigui, al revés, pujar la temperatura, o la dels aparadors, per exemple, la llum dels aparadors, en municipis turístics com aquest afecta? Teniu la sensació que això pot generar aquell debat que s'estava generant en altres llocs, com el de la inseguretat als carrers, com el de... que és un debat que ha semblat una mica fictici, però no sé si a municipis com aquest el pot afectar.
Francament, és a dir que no el veig, un debat fictici, tot el contrari. Ahir mateix vam tenir junta de govern i precisament aquest debat es va establir, no? És a dir, com no podria ser d'altra manera, Llançà complirà amb allò que se li exigeixi I per tant us haig de fer saber que ja ahir nosaltres, doncs, en la pròpia Junta de Govern i l'Ajuntament ja havíem pujat, doncs, el termostat, per tant, doncs, ja havíem adequat les temperatures que se'ns exigeixen, i també, doncs, per exemple, la façana de Casa Marli, que és un... bé, aquests edificis, doncs, que fa molt poc vam inaugurar precisament tota la il·luminació de la façana, doncs, si no vaig errada, avui, o ja em penso ahir, ja estaven, doncs, tancats des de les 10 de la nit. Però sí que lligant-ho amb el que em comentes d'això, no, dels aparadors i d'intentar, doncs, estalviar, nosaltres, i ara també ho vull vincular amb el gran nombre de gent que som, ens pot comportar un problema de seguretat, perquè llançar, doncs, bé, no se'ns escapa tampoc que tenim persones, doncs, que, bé, volen cometre delictes, i a l'estiu, doncs, en aquesta marabunta de gent que molt bé dèiem, que amb la qual ens convertim, doncs, aquest nombre de persones també que pretenen fer malifetes també augmenta, i per tant sí que es va establir aquest debat a la Junta de Govern de dir, anem alerta. Per exemple, aquí a la Casa de Cultura, sí, se'ns exigeix que la façana, per exemple, estigui a les fosques, però realment, bé, el sistema de seguretat que hi tenim, i no vull entrar massa en detalls, què passarà? Ens queda les fosques, és a dir...
Abans estava tota la nit engegada, el llum?
Les 4 ben bé de façana. Sí, tota la nit, perquè evidentment bé, s'han donat casos, doncs, de persones que han volgut propiciar algun...
I els comerços també tenien tota la nit...
No.
Perquè moltes vegades no. També es parla que els carrers eren més insegurs perquè els aparadors estan tancats. No. I a molts llocs és veritat que el comerç no tenia la llum tota la nit.
Aquí
tampoc.
Tradicionalment no tenim els... Potser algun, no em vull deixar, però per norma general els aparadors no estan engegats. En una ciutat és diferent, esclar.
Volíem també parlar amb l'alcaldessa de dos temes que darrerament han aixecat una certa polèmica. Un és el de la convivència amb les motos d'aigua. Hi ha hagut algunes queixes darrerament. De fet, hi ha una associació que es diu Som Mar que ha demanat que no puguin accedir a la badia de Llançà i fins al Capràs perquè fan massa soroll i també perquè posen en perill els banyistes. Què en pensa vostè d'aquesta polèmica? És realment un problema i si pensen fer alguna cosa o si ja ho estan regulant?
Mira, fixa't que ara fa cosa de precisament una setmana, doncs la pròpia associació Som Mar, doncs, me va exposar aquesta voluntat que tenien, no?, de preservar el nostre entorn. Bé, més aviat que de preservar, però que el que volien és, pretenien la prohibició de les motos d'aigua. Això ve arrel de que precisament la Parc Natural del Cap de Creus, en certa manera, doncs, ja està treballant per aquesta prohibició, i pobles com Llançà, doncs, què ens succeeix? Que si evidentment en el terme que acapara aquest Parc Natural del Cap de Creus es fa aquesta prohibició, automàticament les motos d'aigua, si nosaltres no ho tenim regulat, doncs ens trobarem directament, doncs, amb que aquestes motos d'aigua destranen el nostre terreny.
Venen totes aquí.
Aleshores, el que jo vaig manifestar-los en aquell moment, i també ho vull manifestar ara, justament és que crec que és molt necessària una regulació per aquest tipus, doncs, de vehicles, perquè també us deia fa una estona, no?, que a nosaltres ens està costant molt a tots, les associacions, a l'Ajuntament, a totes les associacions que composem Llançà, doncs, intentar que se'ns conegui, que aquest model llançanenc sigui un model, doncs, això, que està en contacte amb la natura, que mostrem el nostre entorn com a un patrimoni de tots. Doncs aquestes motos aquàtiques certament trenquen amb aquesta filosofia. Jo la prohibició, també els ho vaig dir, els ho vaig traslladar i també vull manifestar-ho ara, la prohibició, a mi les prohibicions així a bote pronto no em semblen correctes, bàsicament perquè jo com a alcaldessa o com a ajuntament no us puc dir, perquè mentiria, que hi hagi hagut una gran crisi en aquest sentit o que hi hagi hagut una rebuda, una fluctuació enormement gran de queixes. Però sí que, com a llançarenca, que us haig de dir, doncs, que m'agradaria molt més que, doncs, aquestes praxis que es donen a terme, sobretot alguns conductors, perquè no tots, doncs, estiguessin regulades. Per tant, prohibir-ho, home, anem abans de la prohibició, de si podem arribar, doncs, amb un consens amb amb els negocis que es dediquen a fer aquest lloguer d'aquests vehicles, i en els usuaris fer-los entendre, doncs, que aquí hi ha d'haver una convivència, que nosaltres estem treballant molt, doncs, perquè es duguin a terme, doncs, l'esnorkel, que es conegui el nostre entorn, que si, doncs, el caia, que també és un esport que es practica molt i molt. És a dir, anem a fer-los entendre, doncs, que, bé, que això no és un campi qui pugui, no?
Un altre tema que també n'hem sentit a parlar darrerament durant aquests darrers mesos, no?, que afecta aquesta zona del Cap de Creus i que també té molt a veure amb l'actualitat d'aquests dies, amb la generació d'energia, és la instal·lació d'aquests parcs eòlics que es volen situar al mar. Hi ha municipis costaners, doncs, que ja han posat el crit al cel. En aquest sentit, quin és el posicionament de Llançà davant aquesta proposta de col·locar aquests molins de vent al mar?
Bé, nosaltres, jo us haig de dir que nosaltres teníem la possibilitat també de hi havia un projecte també que ens agafava part del territori, però nosaltres, el fet de que hi hagués una au, que no me'n recordo mai del nom, que em disculpin els biòlegs, però hi ha una au doncs, que habita en aquest nostre territori i per tant, doncs, amb informes vam poder demostrar, entre moltes altres coses, que per nosaltres no era adequat doncs, que s'instal·lessin aquests molins. Bé, aquest és un debat que jo entenc perfectament que a tots els pobles ens sigui complicat que acceptar, no? Acceptar aquesta realitat, però evidentment haurem de dependre d'aquest tipus d'energies i hem de començar a posar les piles en aquest sentit. Per tant, a favor, però bé, algú dirà, ostres, doncs, alcaldessa, però quan us ho van proposar, vosaltres també us vau nodrir d'informes doncs, que, bé, el resultat és que aquí llançada de moment doncs, no se poden instal·lar, però bé, haurem de fer algun altre tipus també de pensament, perquè evidentment això doncs, és aquesta realitat.
També tenim la Marta Alòs, que jo ja l'havia acomiadat perquè com que és fora, no li he demanat que es quedi, em pensava que ja havia marxat. Marta, disculpa, eh? Em diuen que també li vols fer una pregunta a l'alcaldessa.
Sí, no sabia que ja havíem acabat, no? No, primer dir-vos que de les Terres de Lleida també anem a llançar.
Ah, això m'agrada.
Exacte. A més, la llunyania no passa res, no? I per tant, jo al Cap de Creus hi he anat molt, tenim amics allà, i per tant, jo crec que cada any hi anem una o dos vegades, alcaldessa, per tant, també fem despesa, la gent de Lleida.
Doncs molt bé.
Jo us volia preguntar, gairebé aquestes terres doncs, que hi ha platja o que hi ha un paisatge meravellós, muntanya, etc., es basa molt en el turisme, no? En el turisme com una font d'ingressos gairebé inesgotable i suposo que algun dia això s'esgotarà, no? Per tant, tornem al turisme. Per una població que a les èpoques estiuenques quadruplique la població, jo crec que és molt difícil de gestionar, no? I volem veure totes les virtuts, però també hi ha una part negativa del turisme. Vull dir, hi ha gent que hi viu tot l'any en un lloc i diu, escolta, a mi el turisme doncs, m'emprenya moltíssim. Vostès des de Llançà hi ha una... perquè ha parlat de marabunta. Diu, quan hi ha aquesta marabunta, no? Això vol dir una munió de gent increïble. Hi ha més dotació, per exemple, de la Guàrdia Urbana, ara que la seguretat comença a ser menys segura que mai, no? Per tant, hi ha més dotació de la Guàrdia Urbana, com es fa la vigilància quan, diguem, es quadruplique la població i, com vostè molt bé ha dit, doncs ve gent de tota mena, ve el turisme familiar, però també ve un turisme que ve a delinquir, no? Per tant, quines eines reforcen aquestes situacions que no són esporàdiques, no? Que vostès volen que es quedin, vull dir que hi hagi molt turisme.
Oh, i tant. Mira, fixa't que quan us explicava que nosaltres intentem, no?, intentem dotar-nos de més recursos per d'alguna manera doncs, satisfer i protegir a tots els nostres visitants, també us feia esment que la proporcionalitat no hi ha, o no és equitativa, perquè, esclar, de tota la gent, si haguéssim de realment poder-nos dotar doncs, per preparar-nos, per protegir, repeteixo, o per intentar salvaguardar que totes les persones que ens visiten estiguessin doncs, segures, que tots els carrers estiguessin més nets, doncs no seria possible, perquè nosaltres com a Ajuntament de Llançà doncs, tenim uns pressupostos i evidentment doncs, són certament limitats. Però sí que hi ha diferents possibilitats i això és el que estem implantant des de l'Ajuntament de Llançà. És a dir, vostè em preguntava si nosaltres ampliem la dotació policial, jo haig de dir que sí, però esclar, per exemple, quan us digui el nombre de policies, doncs mira, amb 4, no? Aleshores, això, la pregunta torna a ser la següent, no? És suficient? No. Aleshores, nosaltres ja fa temps que des de l'Ajuntament ens hem d'intentar doncs protegir amb altres mitjans, donat que, com us comentava, el fet de poder contractar no és una cosa que tinguem il·limitada, perquè tenim doncs, repeteixo, aquestes limitacions pressupostàries, doncs ara ja estem instal·lant, i així ho hem fet, un munt de càmeres de seguretat. Llançar per nosaltres té un problema, que és una virtut, però és un problema, que és un poble molt extens. És molt extens.
Ho hem pogut comprovar, eh?
Ho heu vist, sí. Té moltes urbanitzacions, Anna, i aleshores què passa? Com us deia, és fàcil de quan les patrulles estan en un punt calent, doncs les persones que pretenen dur a terme malifetes estiguin en un altre punt totalment allunyat del poble, i bé, doncs la nostra idea, i així ho hem anat fent, doncs és sobretot nodrir-nos de càmeres. Ara, per exemple, tenim control de totes les persones que entren i surten del poble, amb les matrícules i bé, en diferents zones que no diré, entendreu el perquè, doncs en diferents zones del municipi, doncs també ja hi ha doncs aquest control per càmeres que ens ajuden una mica allà on no arribi doncs aquesta vigilància policial. I després ho deia al principi, doncs bé, intentant això, arribar a tot el que podem, evidentment algunes coses se'ns escapen, però intentant doncs satisfer en el màxim del possible doncs en els nostres visitants, que tu molt bé deies també, són molt necessaris. Nosaltres intentarem sempre mimar molt a les persones que han decidit doncs escollir llançar com el seu destí, perquè evidentment per nosaltres doncs són molt importants.
Ja per acabar, alcaldessa, una pregunta molt ràpida, li volia preguntar també, hem sabut ahir a la tarda de fet que el Port de la Selva, molt a prop d'aquí, han tancat les dutxes de les platges per culpa doncs d'aquesta sequera, han demanat als veïns i visitants que facin un ús responsable de l'aigua, no sé si és una mesura que també es plantegen aquí a llançar o que no.
Sí, efectivament, nosaltres ara fa cosa d'un parell de setmanes els pobles de Roses, Cadaqués, Port de la Selva i Llançà vam crear un grup una mica per anar establint doncs a veure quines mesures aniríem prenent, i per tant no descarto que Llançà en breu doncs també prengui aquest tipus de mesures.
Doncs com dèiem, la Núria Escarpanté és l'alcaldessa de Llançà, que ens ha explicat una mica més doncs alguns detalls sobre aquest municipi que, com dèiem, doncs creix exponencialment durant l'estiu en habitants, en persones doncs que viuen aquí o que passen l'estiu aquí al municipi, i com això també doncs fa canviar moltes altres qüestions relacionades amb el municipi. En fi, alcaldessa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Món a RAC1.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i com no podria ser d'altra manera, Llançà és casa vostra.
Moltíssimes gràcies, també acomiado des d'aquí el Rafa, el Marcos i la Marta, que ens han acompanyat en aquesta tertúlia des de Llançà. Gràcies a vosaltres dos, sobretot, per haver vingut aquí. I gràcies també a la Marta, des de Lleida, per participar en aquesta tertúlia. A veure, Marta, si un dia ens podem veure en persona, però...
Un plaer, Anna, un plaer.
Que vagi molt bé.
Sempre gràcies, podeu Rafa. Venir a Lleida, Anna. Quan vingueu a Lleida ens podem conèixer.
Ho estudiarem. Gràcies. Quan faci menys calor, oi? Sí, diu el Rafa. En fi, Marcos, Rafa, Marta, moltíssimes gràcies també. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fem una pausa, de seguida tornem.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si per començar a treballar a la teva empresa tothom ha fet abans una entrevista de feina, per què no al teu banc? Amb el Sabadell, el teu banc és part del teu equip. Entrevista'ns i et demostrarem que som el banc que la teva empresa necessita. Sol·licita-la a banksabadell.com/entrevista'm. Sabadell, necessites un banc?